Són les 6 de la tarda.
There's something really curious about this broadcast.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Bona tarda, Catalunya i Andorra. Avui és 19 de gener del 2016 i amb tots vosaltres una servidora, Inés Granados. Avui, com tots els dimarts, dia d'espòs amb el Toni Guinovar. Malauradament, el nostre superpresentador Pere Espinosa no pot estar aquí amb nosaltres perquè està al llit. Com ja sabeu, ha arribat el fred i ens ha agafat a tots de sorpresa. Però bueno, tenim el nostre expert aquí, que és el Toni Guinovar. Bona tarda, Toni.
Molt bona tarda, Inés.
I a més ens ha portat també un convidat.
Sí, avui us portaré, ja que avui no puc fer jo una miqueta doncs, el rotllo que portem jo i el Pere de parlar d'esports, allò que fem un tema meva, avui agafarem una espècie de Sergi Roberto, el Jordi Guinovar, que també és molt polivalent i ens podrà parlar del Barça, del Madrid, del bàsquet, perquè també aquesta setmana hi ha partit de la Copa d'Europa de bàsquet important, per tant el farem servir de polivalència com el de Reus, el Sergi Roberto.
Em sembla molt bé, jo opinaré com a espectadora. Vale? Avui t'ensenyarà una mica el programa el Toni Guinovar. M'agradaria començar només amb una reflexió, perquè jo no sé què està passant avui en dia al món dels esports. Sembla que, a més de la corrupció, no hi ha fair play, no hi ha lloc net. I m'agradaria començar amb una notícia que van posar al telediari, que va ser molt curiosa i, a més, molt, molt vista, que és la il·lusió que tenen els nens amb els jocs i que jo crec que aquest és l'esperit que hauríem de conservar una mica en el món de l'esport. Era de dos nens que van crear ells mateixos un futbolín a Cabo Verde amb simplement una caixa de fruita, dos pals d'escova i la pilota era una bola de desodorant.
Imagina't.
Imagina't la imaginació fins on arriba a aquests jocs on no hi ha res. I jo crec que ja només per aquests nois s'hauria de conservar els valors al món de l'esport i s'hauria de conservar la il·lusió.
I la felicitat que tenen.
Exactament.
Perquè la felicitat que demostren amb el futbolín, o també, en aquest cas, oposat també un nen a Iraq que s'havia dibuixat ell mateix la samarreta de Leo Messi amb les barres argentines. Amb poca cosa, la il·lusió pot ser immensa.
Sí, sí, a més, que jo no sé si opines el mateix, però abans, al començament, fa uns anys, almenys al món del futbol, era una altra cosa, no s'anava tant per als calés, no?
Mira, em sembla que ho vam parlar una miqueta amb el Pere. És veritat que en tota la cerimònia que va haver de la pilota d'or es va donar a entendre ja una miqueta que ha passat com si fóssim, no nosaltres, sinó els jugadors una miqueta estrelles de Hollywood. És veritat que en els darrers anys el futbol ha esdevingut una cosa com social i d'estrelles. Abans el futbol estava una miqueta més l'època de Johan Cruyff, de Stoichko fins i tot, que estem parlant dels 94, 95, 96, no hi havia tanta importància als esportistes que es dedicaven al món del futbol, i ara és un boom que són megaestrelles.
Sí, a més que jo crec que els espectadors no volen estrelles, o sigui, és que el que volen són bons jugadors i un bon equip.
I proximitat, perquè el que demana molt l'afició quan va veure el seu club respectiu és el poder estar en contacte, és a dir, hi ha gent que fa hores i hores en un aeroport per poder saludar ni que sigui el Messi o qualsevol jugador de la Lliga Espanyola, perquè és el seu ídol, i a vegades aquesta etiqueta d'estrella que els estem posant a tots els futbolistes, en aquest cas els futbolistes en concret, fa que hi hagi una barrera que no agrada al públic, i és que en altres esports, com ja siguin el bàsquet o el tennis o l'handbol, esports que també tenen, que són professionals, no hi ha aquesta separació i fa que hi hagi uns vincles entre afició i esportistes més interessants dels que avui en dia s'està donant al món del futbol.
I a més, tu com a periodista esportiu no sé què opines de les rodes de premsa que donen. És que mai deixen anar cap paraula, és com...
Això ho parlava l'altre dia amb el Jordi, que ara entrarà. Avui en dia les rodes de premsa dels futbolistes o les entrevistes gairebé són mecàniques. Les respostes, a vegades... li estan preguntant com heu jugat el partit i sempre la resposta és el mateix. Hem lluitat, ho hem intentat, però no hem tingut sort, o hem tingut sort, sempre és la mateixa resposta. Està tot molt, mecanitzat.
Clar, és que com a periodista esportiu la tasca és molt dura, jo crec.
Bueno, està tot, depèn dels clubs. Hi ha clubs, per exemple, en aquest cas, el Barça o el Madrid, són clubs que són molt més hermètics, estan molt més tancats. Altres clubs, aquestes coses les tracten molt més bé, com, per exemple, no cal molt, no, molt lluny, l'Espanyol. Tot aquest tema de proximitat al periodista amb el jugador, jo crec que hi ha més bona relació en aquest tema, que no està tot tan bunkeritzat. Però vaja...
Sí, aquí s'ha de ser una Sara Carbonero o una d'aquestes per treure bona informació,
costa, no?
Perquè també sembla mentida que de vegades posen noies, vale, que dius molt maques, però no saben res, tampoc, no?
Bueno, és que també el periodisme s'ha convertit a vegades ja... No saps si interessa molt la imatge, les paraules o les respostes. És tot bastant complex, però bueno, això gairebé ja no té res a veure amb el futbol, perquè tot se'n va molt més enllà, que és un tema dels mitjans de comunicació que avui en dia, doncs sí que estan donant una volta o dos amb el que hauria de ser el fer unes preguntes o una xerrada amb una persona.
Totalment. Bueno, Toni, anem un segon a publicitat i ja comencem amb els teus temes, perquè com he dit al començament, avui el Toni ens farà una mica de conductor perquè és l'expert en aquest tema.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa. Patrocinat per Fernando Outrán Dental Solutions. Per fi ha arribat l'alternativa a l'odontologia restauradora convencional. A Fernando Outrán, Outrán Dental Solutions, som experts en odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Aprofitem el 100% del que queda sa de la dent per adherir les reconstruccions i retornar la forma i estètica d'una dent natural. Més de 1.200 professionals han assistit als cursos del doctor Fernando Outrán. 28 anys d'excel·lència en estètica dental ens avalen. Oferim tractaments personalitzats, carilles, ortodòncia clàssica, ortodòncia invisible, implants, endodòncia, periodòncia, cirurgia oral, sedació i molt més. Si en vols saber més, visita'ns al Passeig de Gràcia número 86, planta primera de Barcelona, o truca'ns al 93 488 1059, 93 488 1059, outrandentalsolutions.com.
De dilluns a divendres, un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Avui Pere amb el cor i des del llit, però et trobem a faltar, però segur que de poc a poc estarà aquí.
És una miqueta el que li pot passar demà al Barça al Leo Messi, que no sabem. Avui Luis Enrique en roda de premsa ha deixat anar que podria jugar, però jo crec, ara també ho parlarem amb el Jordi, que no crec que arribi a jugar, i és una miqueta ens falta el Leo Messi avui, que és en aquest cas la comparació amb el Pere.
A veure, hi ha altres jugadors, però jo crec que no se la jugarà, Luis Enrique, perquè ell diu que prefereix no.
I jo crec que
no
s'ha d'arriscar en el tema Messi, i això és el que m'agradaria començar. Jordi Guinovart, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Ara us estava escoltant i en relació al tema del periodisme vull fer dos incisos. El problema és que falten més jornades de portes obertes, no al Nadal, sinó que n'haurem d'haver un cop al mes, com a mínim, i en relació als periodistes és la grandesa del club. El Barça no deix tantes entrevistes i altres clubs més petits sí que permeten que puguin entrar altres periodistes a fer més entrevistes. Simplement aquests dos incisos.
Bé, jo suposo que deus anar pel tema de portes obertes, perquè està molt bé l'època del Nadal, quan equips com Barça, tant Madrid, doncs fan que aficionats que estan a les seves èpoques, les de Nadal, doncs vagants de Nadal puguin anar a veure els seus ídols. I això sí que és veritat, com quan van a hospitals. A vegades te planteges per què només es va als grans clubs de futbol, només van a... Públicament, si menys no, eh? Si menys no, ho fan públicament. Per què només van als hospitals de la ciutat, de la respectiva ciutat, només quan és Nadal? Ho podrien fer al llarg de l'any. Sí que és veritat que s'ha de dir que molts jugadors això fan més per tema privat, que també és respectable.
Però també hi ha molts jugadors que col·laboren, bueno, sí, amb moltíssimes associacions. Jo no sé
ja
si ho faran per la seva...
Segurament, hi ha molts que ho fan, però vaja, sí que és veritat que també estaria bé una miqueta més de portes obertes. Però ja que ens dediquem a les portes obertes, fem portes obertes del vestuari del Barça, Jordi. Demà el Leo Messi, per tu, com deia ara la Inés, hauria de jugar davant l'Atlètic de Bilbao aquesta anada dels quarts de final de la Copa del Rei, o no?
Jo penso que no hauria de jugar. És un problema que no jugui, perquè tampoc tenim, amb tot sembla indicat, Luis Suárez, i per tant no jugarem amb dos dels tres, només tindrem el Neymar, però el Messi l'hauríem de reservar, perquè si no tindrem els episodis de l'època del Paris Saint-Germain, que es torna a recaure, i ara arriba la bona època, ara arriba el febrer, i al febrer comencen les competicions importants com Champions i la continuïtat amb la Lliga.
Perquè tu demà doncs no apostaries per el Leo Messi acompanyant a Neymar, per tant, demà quin quin podria ser una miqueta l'atac del Barça, la davantera Luis Enrique, perquè, clar, recordem com bé tu deies ara que Luis Suárez està sancionat arran del partit d'anada de Copa del Rei davant l'Espanyol. Per tant, li van imposar dos partits de sanció i ara no sabem ben bé doncs demà qui podrà acompanyar el Neymar,
sí,
perquè...
Jo... En aquest sentit, jo penso, Toni, que serà més aviat l'Arda Turan, que acompanyarà fent les funcions de Messi, i com que l'altre dia, tot i que va ser només en un partit i amb l'Espanyol va tornar a fer dos gols després de molt de temps, que sembla que aquest xicot només marqui a la Copa del Rei, doncs jo crec que apostaran pel Munir a davant.
El Munir.
És un atac que no són tantes garanties, però jo penso que serà Neymar, Munir i Arda Turan.
Parlaves de Munir, jo em pensava que hi hauria un nom, és el nom que està una miqueta de moda, més o menys pel que fa al Barça, Sergi Roberto, el de Reus, aquest
sí.
Noi que la temporada passada semblava que no acabava de treure el cap, fins i tot, de que podria marxar del Barça, i aquesta temporada fins a un total de 7 posicions de diferents ha jugat amb el Barça.
Sí, sí, no, de fet ha jugat, mira, doncs, repassem un moment molt, molt bàsic, ha jugat de lateral dret, ha jugat de lateral esquerra l'altre dia, una estoneta, fins i tot ha jugat també d'interior esquerra, d'interior dret, d'extrem dret en dos partits, d'extrem esquerra també un partit, una estoneta, i, bueno, amb pivot defensiu, que sí que vam veure la temporada passada en parell de partits, i aquesta vegada doncs, també ha tornat a jugar en dos partits. De fet, avui Lucho, no sé si heu estat molt pel cas, però ha dit Lucho que potser menys de porter podria jugar a qualsevol posició.
Home, és una bona proposta pel Sergi Roberto, el fet de que carai, amb el que li havia costat treure el cap, s'hagi sentat a l'equip i pugui estar, ser el comodí de l'entrenador. Parlem de comodins, que és el del Sergi Roberto, que recordem que va, en partit oficial aquesta temporada, doncs ja va jugant el partit d'anada de la Supercopa d'Espanya, al camp de l'Atlètic de Bilbao, un partit que el Barça va perdre per 4-0. Això va evitar que el Barça pogués fer el 6-6. Recordem que la Supercopa Espanya es va perdre. Però va ser un partit... ara escoltarem el tema de l'àrbitre. Va ser un partit que també el va dirigir el senyor González González.
Sí,
és l'àrbitre de la famosa polèmica també entre l'Espanyol i el Barça del partit de Lliga.
Sí. Bueno, perquè aquest àrbitre, parlem que el 3 dies abans ja venia del problema entre el Real Madrid i Real Societat.
Sí, és veritat. De fet, aquesta temporada l'àrbitre ha tingut polèmiques en el partit de previ de Cap d'Any,
sí.
En el partit que es va doncs, assenyalar dos penals a favor del Real Madrid, i després va ser el cap de setmana aquell entre la polèmica de que el Barça deia que un joc una miqueta més dur i l'altre
sí.
Era més permissiu.
Sí, bueno, i la premsa, amb les polèmiques després amb les... Bueno, intervencions del expresident o quasi expresident de l'Espanyol, Joan Collet.
Sí, perquè ara també ho volíem fer més endavant un incís aquesta tarda, Inés. Sembla que el president, fins ara president, el Joan Collet, deixarà al capdavant de la presidència de l'Espanyol perquè passi doncs, ja a fer-se càrrec de tot el tema de Ransta del senyor xinès, el Cheng. El senyor Cheng, doncs, a fer-se dirigir a l'Espanyol. Però parlàvem de l'àrbitre...
No ens invadiran els xinesos de 15 res,
Sí, ja ho veurem, perquè venen forts. Volia escoltar un moment a Luis Enrique, fent menció una miqueta de com li ha semblat el tema de que González, des de feia pocs dies, havia arbitrat el Barça i ara de nou, després de la polèmica, hi torni.
A nosotros nos tiene que servir como estímulo. Cuanta más gente pueda ir a San Mamés, mejor. Cuanto más llenos el estadio y más ambiente de fútbol podamos ver, mejor. Pero sí que me ha sorprendido la designación arbitral. La verdad era una cosa que no me esperaba. Pero a partir de aquí, lo que buscamos es hacer un gran partido y ser superior al rival, que es el objetivo que tenemos.
Volen fer un bon partit, ser superiors al rival. A tu, Inés, ja més des de la distància, tu et sorprèn que una persona, quan les coses no les acaba de fer del tot bé, al cap de pocs dies la tornin a posar a l'aparador?
És que això t'anava a dir abans. Jo crec que quan més polèmic l'àrbitre, més el convoquen, no? Jo crec que o es busca més repercussió o no ho entenc.
Jo tampoc no ho entenc, Jordi. Jo, francament, entenc que ara, en un partit, com pot ser el d'aquest de demà mateix, després del Barça haver guanyat en la passada cap de setmana, amb polèmica també arbitral, perquè recordem que en els primers 3 minuts hi ha un penal del Gorka sobre Luis Suárez i acaba amb expulsió. Que
penal d'expulsió, sí.
Això també ho vull parlar. Vull escoltar després també què deien el Valverde i el Luis Enrique, perquè és curiós que una vegada que les coses, segons la normativa del futbol, estan ben senyalades, la gent s'hagi de queixat de que potser haurien d'haver canviat la norma. Però, Jordi, de manera molt breu, González, et sembla bé tu que torni a ser ara arbitrar el Barça?
Penso que li tornarà a passar el mateix que al derbi del Cornellà Prat de fa 13 dies. Se li quedarà gran. Li tornarà a passar el mateix, que se veurà nerviós i no sabrà prendre bé les decisions. No sé per quin costat, si favor o en contra, però se li quedarà gran i tornarà a quedar retratat una altra vegada més.
I per tu, què ha de tenir un àrbitre per ser bo?
A veure, el que tenia, jo crec que el que ha de tenir l'àrbitre és una mica de coherència. És a dir, els àrbitres espanyols no tenen coherència. Hi ha un moment que no xiulen les faltes i en sé que a la següent jugada, quan ja en porten 4 o 5, comença a pitar-ho tot. A la mitja part tornen, segurament els hi passen uns informes i diuen, ostres, t'has deixat un parell de jugades. I llavors intenten compensar. No són coherents.
Home, però jo tampoc no vull ser el defensor dels àrbitres, ni tampoc dels futbolistes, ni de ningú. Però sí que és veritat que, a vegades, quantes vegades no ens ha passat? Imaginem-nos que estem al sofà de casa, estem veient un partit de futbol i a vegades no sabem ni en directe, i amb les imatges de televisió no ens posem ni d'acord si ha estat fora de joc, si no ha estat fora de joc. Jo m'imagino que una persona que està al terreny de joc amb la pressió de 80 o 70 o 50.000 espectadors a sobre teu, encara és molt més difícil prendre una decisió amb res, amb dècimes de segons, segons com a molt tardar.
Però és que és el que parlaven abans, per què no posen màquines que controlin o d'alguna manera? És que no ho entenc, si sempre la pifien.
Clar, però màquines en altres esports, no, Jordi? Com, per exemple, el futbol americà és un...
Sí, hi ha l'instant replay, que quan hi ha jugades que no se sap si ben bé la pilota ha creuat a una zona de down i, per tant, pots iniciar una nova jugada o no, doncs revisen i miren si ha creuat o no ha creuat la línia. Si creua la línia, doncs se segueix per l'altre equip, i si no, és pilota per l'equip contrari. Jo crec que aquí màquines serien, doncs, per exemple, els temes dels gols fantasmes, els més importants, i potser fins i tot rehabilitant en algunes jugades, doncs, potser fins i tot amb els minuts últims 5 minuts, si la cosa està 0-0 o empatada, doncs els fores de joc.
Ara deies rehabilitar, i això és un tema curiós. Podríem saltar el partit també que va jugar el Madrid aquest cap de setmana, i és que Cristiano Ronaldo...
Sí,
va exhibir una patada a un contrari. Ell diu que va ser de manera inconscient, però realment, de nou, Cristiano Ronaldo no és una agressió
total.
Bueno,
hi ha una cosa pitjor, Toni. Hi ha una cosa pitjor, que és que diu que si li arriba d'un expressament, aquest tio encara es fa molt més mal.
Sí.
És a dir, això potser fins i tot també hauria de ser allò que va passar amb el Pape Diop. També són coses que s'hauria de mirar des d'ofici, perquè un no pot fer aquesta apologia de la violència. Però, bueno, en aquest sentit, jo crec que sí, que allò era targeta vermella, perquè ja no hi ha la pilota i ell pega una patada. Ell diu involuntàriament, per mi jo la veig totalment intencionada.
En tot cas, recordem, per qui no hagi vist les imatges, que el jugador, el contrincant de l'Sporting de Gijón, tampoc no és que...
No es fa mal, però
sí que és veritat que és una jugada que no és reglamentària, però és això que dèieu, rearbitrar. Doncs, home, a vegades, veient posteriorment aquestes imatges, doncs sí que potser també podrien entrar d'ofici.
O el mateix que amb el Pau López, l'altra pitjada amb Messi.
Vosaltres creieu que hi ha una mica de joc brut al Real Madrid? Que és una mica la tècnica, una de les tècniques, no?
No, jo crec que... Jo, Jordi, no sé com ho és, però jo crec que ni Barça ni Madrid... El que sí que és veritat... Que quan
però hi ha alguns jugadors del Madrid que són tela,
eh? Jo, en aquest sentit, penso més com tu, Inés. Hi ha alguns jugadors que juguen molt al límit de la brutícia i al límit de la trampa. Per exemple, Busquets és un d'ells. Jo penso que a vegades Busquets juga molt amb el límit de la trampa, igual que Alves,
però,
que són molt vius.
Però
això ser llest, també. El futbol també es valora aquestes coses de llest, de ser un tio llest.
Però com a la vida, quan les coses et van bé, és molt fàcil... No, quan les coses et van bé, és molt fàcil passar de puntetes de tot. Quan les coses et van malament és com més difícil és.
Bueno, mira com va començar Luis Enrique i com està ara.
No, és que... Jo vinc a dir, per exemple, a l'època de Mourinho, al capdavant del Real Madrid, doncs ens queixàvem de que el Madrid era un equip més contundent. Clar, jo després he vist perdre el Barça davant el Real Madrid i he vist a jugadors del Barça com Jordi Alba o com Sergi Busquets, doncs també fent un comportament una miqueta crític, com el que fèiem nosaltres amb el del Real Madrid. Quan guanyes és molt fàcil no girar patadetes, no encarar-te amb el contrari, quan perds és complicat no fer-ho.
I a més, Jordi, tu que has sigut jugador, quantes lesions pots suportar el teu cos? Perquè és que...
Home, a veure, en aquest sentit, jo ara tinc una greu, que m'he fet mal al lligament creuat, però, a veure, depèn. Jo hi tinc companys meus de futbol que sí que han tingut bastantes lesions. Passa que normalment les musculars són les que són més perilloses. Tema oci, una persona no s'acostuma a trencar la cama o la tibia, però anem molt sovint. Però les lesions musculars són les més perilloses perquè t'animes a tornar a entrenar abans, com podria ser el cas del Messi, que si jugo aquest dimecres força més la màquina, i aleshores potser si en ressent pel següent partit i pot durar 2 o 3 setmanes més.
Mira, ara que ho lligaves amb això, Inés, tu, Jordi, si no tinc mal entès, has compartit vestuari en categories inferiors amb l'Isaac Cuenca.
Sí, correcte.
També t'has enfrontat amb jugadors com Rafinha, i algun més, si tu...
Bueno, era el gran de la Sagrada.
Tiago, perdona. Amb això que parles de lesions, el que és curiós de la vida és si tens sort en el món esportiu, pots arribar a lluny, com és el cas del Tiago o del Rafinha. Si tens mala sort, una lesió t'ho pot trencar tot.
Yeah. Sí, sí.
I en el món, per arribar a primera divisió, és en el cas de Sergi Roberto, amb els entrenadors que ha tingut abans, fins ara amb Luis Enrique, tampoc no ha estat un jugador molt important. I ara el fet de que hi hagi una persona que aposta per tu, que et don minuts o que et don oportunitats, que ho podries ficar en escena en altres àmbits de la vida. El qui és periodista, si té la sort de que hi ha un cap que l'ajuda, que el fa sortir en micro o a càmera, i li don minuts de rodatge, doncs el fa créixer. I això, a vegades, també, els esports acaba sent tot com la vida, que és tindre sort, les lesions és mala sort, el que no et donin oportunitats és mala sort, i realment és tot lligar-ho amb jugadors que han arribat lluny gràcies a que han estat afortunats en aquest tema.
Sí, no, de fet, en aquest sentit, lligant amb això que dius, hi ha molts jugadors que prometien molt i després, per una lesió mal donada en un moment als 18 anys, se'ls ha anat tota la carrera a Norris.
Sí, sí, i has de pensar en un plan B, no?, en el fons.
Sí, sí, sí. Oh. Ja et dic, en aquest cas, Sergio Roberto és un jugador que ha tingut bastanta sort amb les lesions, espero que encara segueixi tenint, perquè no ha tingut unes lesions mai greus, sinó potser les lesions han sigut més aviat de dies, 10, 15 dies.
I a part també de tindre la sort de les lesions per arribar en el que vulguis, en l'objectiu que marquis la vida, en aquest cas és el futbol, per tant lesions, però en altres objectius de la vida, també s'ha de tindre la constància. És molt important ser constant per aconseguir els teus objectius. Si tu ets constant i tens aquella xispa de sort, a la vida pots arribar a fer el que vulguis o, si menys no, tindre l'oportunitat. És molt, molt important.
Estic d'acord, eh?
No, és important. Sergi Roberto volia marxar... No, ell no és que volgués, però l'invitaven, o si menys no, des d'alguns mitjans a marxar, o la gent, l'opinió, i ell...
Ara que em dius això, et lligaria amb un tema també del Marc Bartra, que la seva dona també és periodista. Marc Bartra li falta aquesta constància definitiva i tenir aquesta xispa de sort que l'entrenador el vulgui.
Sí, perquè, de fet, la xispa de sort que diem és... Roberto, quina sort ha tingut? Doncs les lesions de Rafinha, el fet de que el Barça no pogués inscriure Arda Turan i Aleix Vidal, li ha anat bé per acabar triomfant. Però ens hem anat molt del tema, hi havia moltes coses a tocar. Només et volia fer una pregunta referent al tema de l'Atleti de Bilbao. Quan el Barça té el penal a favor, tu creus que està bé que la norma digui que el porter ha de ser expulsat si comet el penal?
Ho he escoltat de diversos àrbitres, exàrbitres, i sí, la norma és correcta. Passa que és el que també va dir en el seu moment el Lucho i el Valverde, que clar, els estàs provocant dos càstigs d'una acció, dos càstigs. L'expulsió, perquè és correcte, el penalti, perquè era penalti, el toca, i l'expulsió. I per tant el deixes, i justament al minut 3, amb una o menys, que clar, per mi això provoca la posterior golejada, amb més facilitat. Que possiblement el Barça ha guanyat, sí. Però 6-0 no hauria sigut tan fàcil 11 contra 11.
Que 11 contra 11 és el que ens trobarem demà, a priori, davant l'Atlètic de Bilbao, i això fa que el partit de diumenge doncs, no puguis entreure en unes lectures clares del que va ser l'enfrontament. Un Atlètic de Bilbao que recupera jugadors importants, Aduriz, per exemple.
Aduriz, el malson de la Supercopa d'Espanya.
És el jugador una miqueta doncs, franquícia de l'Atlètic de Bilbao, que recordem que des de la temporada que arriba Pep Guardiola al capdavant del Barça, s'han enfrontat fins a un total amb el d'aquest d'eliminatòria Copa del Rei, s'han enfrontat 27 vegades, de les quals és l'equip que després del Madrid ha jugat més vegades amb el Barça.
Correcte,
que han jugat moltes vegades davant l'Atlètic de Bilbao, per exemple, d'aquests 25 partits fins ara, és a dir, 27 quan acabem el de la Copa del Rei, el Barça n'ha guanyat 18, i n'ha empatat 4 i n'ha perdut 2. Per tant, els números sí que són positius pel que fa estadístiques al Barça, però veurem demà el que passa. Jordi, hi havia el tema polèmic de Cristiano Ronaldo i Dani Alves.
Sí, bueno, el tema polèmic, Dani Alves, que és molt sutil, és més de la broma que en aquest sentit que Cristiano Ronaldo.
A veure, ens posem antecedents, Inés, i
bueno,
resulta...
Ha canviat molt, el Cristiano Ronaldo, ara que parleu d'ell, o sigui, de no parlar res, ara ho publica tot a les xarxes. Què
però
li ha passat
és el que dèiem, és el que dèiem. L'any passat estava patint una molt mala segona volta i estava com enfadat amb el món. No volia parlar fins que no s'acabés l'època de guanyar títols, no en va guanyar cap, per tant, gairebé no va parlar, i estava passant èpoques dolentes. Dani Alves és un home que de moment li estan anant bé les coses, ve de guanyar 5 títols i està com a... echado pa'lante, com es diria en castellà.
Sí.
El 24 de novembre, després, 4 dies posteriors d'haver guanyat el Clàssic al Bernabéu, li pregunten, prèvia a un partit de la Champions, a Dani Alves li pregunten per Cristiano Ronaldo. Dani Alves el que diu és... El que passa que per mi s'enreda una miqueta amb les seves paraules, diu que Cristiano Ronaldo, al ser tan protagonisme de tot, ho és tant per les coses bones com per les dolentes. Sí. No ho diu amb aquestes paraules, però ve a dir més o menys això. Mm-hmm. Cristiano Ronaldo s'ho pren malament, i en la passada gala de la Pilota d'Or es veu que van tindre una pica baralla, segons el diari Marca, entre el portuguès i el brasiler. Doncs bé, aquest cap de setmana, a Cristiano Ronaldo, a la zona de premsa, va sortir a parlar, com tu deies, que ara parla molt, sí. I li van preguntar pel tema. Va dir que ell no volia donar publicitat a jugadors perquè l'endemà sortissin en portades dels diaris. I bé, què fa Dani Alves després de no haver jugat? Doncs decideix escriure un tuit en el qual feia les famoses emoticones de Gerard Piqué, que és aquella cara somrient, a veure si em pots ajudar, que és amb el somriure, les llàgrimes, no?
Ah, sí, la cara que plora. Que plora cap al costat.
Amb tot el seu palmarès. Jo la pregunta que em faig, què passa avui en dia amb les xarxes socials, amb els jugadors de futbol? Perquè aquí sembla que tothom ara pugui parlar, no parli, com tu dius, Inés, davant dels micròfons o davant de les càmeres de televisió o davant de la premsa escrita, però pel que es fa via xarxa social, tothom està parlant i vinga, que es pica i que es pica tothom.
Jo crec que és una mica el pique que hi ha entre el Barça i el Madrid. I, bueno, no sé, jo crec que és una mica tot ve de... Jo crec que el més actiu és el Piqué. Que al Piqué li encanta i té aquest caràcter que és una mica de xinxar.
Però,
no?
Però trobeu que és una situació agradable?
Sí, jo penso
dir,
en aquest sentit que el Dani Alves se l'ha de valorar, que ell només respon i no se sap per qui va. Se pot entendre que pot anar pel Ronaldo, però ell ensenya els seus títols. No fa servir, en aquest sentit, tal com ha dit l'Inés, les xarxes socials com el Piqué, que el Piqué és constantment, cada dos per tres, envia uns tuits molt directes. La Daniel Alves expressa uns títols. I qui vulgui entendre què fa el Ronaldo, com pot pensar molta gent, és cert, però també pots pensar, ell només ensenya quins títols ha guanyat. Jo crec que les xarxes socials ens han servit perquè els jugadors s'amaguin rere el seu mòbil i no vulguin sortir les rodes de premsa. És perjudicial, tant pels aficionats com pels periodistes.
Però és que per mi, des del meu punt de vista, no sé si fins i tot algú de l'audiència que em pensa, jo crec que les xarxes socials pels esportistes, o més donats a la cara en el món del futbol, ja que estem aquí a territori espanyol, i vulguis o no, és el que tira l'esport que tira més, jo crec que fins i tot és contraproduent l'encreuament que hi ha de frases un contra l'altre i sempre... Jo crec que això no
sí,
és una bona
imatge. Mira com va rebre el Piqué Shakiras de tots, no?
Sí, sí. Provoca una miqueta...
És que no sé si em faria gràcia a mi això, no?
No, no. Però, bueno, en canvi, si tu t'enfoques ja en el món del bàsquet, si menys no a la Lliga ACB, perquè ara hauríem de parlar una miqueta de bàsquet, és tot molta més pau, molta més glòria. No veus a cap jugador del Barça enfrontant-se...
No tenen, les xarxes socials no les utilitzen tant. I és cert que ara doncs, certes persones de rellevants, com Piqué i Alves, les utilitzen molt més que d'altres jugadors. I en aquest cas, l'ACB, com tu ben bé dius, no és un esport tan rellevant com el futbol. Seria el segon esport per darrere el futbol. I el futbol s'ho menja tot. I dona més repercussió a aquestes declaracions.
I ara tu deies que el futbol s'ho menja tot. De fet, és el que ens ha menjat gairebé aquests 27 minuts que portem en antena. Res, en qüestió d'un minutet, parla'm què passarà aquest dijous per tothom que se n'enteri. I recordem demà que hi ha partits d'anada de la Copa del Rei, d'aquests quarts de final, partit important entre l'Atlètic de Bilbao i el Barça, també abans, a mitja hora abans jugarà el Celta contra l'Atlético Madrid, però parlen de què passarà aquest dijous. Res, en 30 segons m'expliques què passa.
Ah, mira, molt bé, Bruno. Aquest dijous és a l'Eurolliga, és la quarta jornada del...
Ai, 29.
Del top 16, i el top 16 doncs, ja passen els quatre primers, hi ha dos grups i passen els quatre primers. I juguen al Madrid-Barça, juguen a l'estadi del Madrid, al Barclays Center, i el Barça té dues derrotes i una victòria, i el Madrid al revés, dues victòries i una derrota. El Barça té ara un desplaçament molt difícil, perquè van a Madrid, però hauria de guanyar per començar a escalar posicions, si no es pot trobar que no arribarà als quarts, que són els millors equips d'Europa.
Per tant, han de saber que si som culers aquest dijous...
Sí, i perdona, dijous, així, això que anava a dir, dijous a 3:45.
Doncs a dijous a 3:45 tothom enganxat davant de les televisions per veure aquest important, perquè els partits de bàsquet, quan són entre Madrid i Barça, són molt interessants. Sí. Jordi, escolta, moltes gràcies perquè ens has parlat una miqueta de tot.
Sí, moltíssimes gràcies.
Fins a la pròxima. Ja saps que ara t'hem fet amb el pseudònim de Sergi Roberto aquí a Ràdio Estel i res, agrair-te que hagis parlat una miqueta de tot.
Mercès, doncs vinga, fins una altra, que vagi bé.
Doncs bé, estimats
amics... Un gran somriure, amb Pere Espinós.
Ah, amics, ja no ens queda temps, ja són i 29, com m'heu escoltat abans, i ens hem d'acomiadar. Moltes gràcies, Toni.
I també saludar el Mario, que no l'he saludat, i el Pere també, amb una forta salutació.
Un plaer aprendre de tu amb els esports.
Home, i... jo avui no he parlat gaire.
Sí que has parlat. Bueno, us diem adeu i que tingueu molt bona tarda.
Doncs no et preocupis més. Fernando Autran. Autran Dental Solutions és la resposta als teus temors. Som experts en estètica dental a través de l'odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Cerquem l'excel·lència per trobar la millor solució a mida pels nostres pacients. Més de 9.000 pacients ens avalen. El teu cas té solució. No t'ho pensis més. Visita'ns al Passeig de Gràcia, número 86, planta primera, a Barcelona. O truca'ns al 93 488 1059. 93 488 1059. Autran Dental Solutions.com.